Ràdio Tiana, les notícies.
Tiana viu Setmana Santa, arriba a l'aplec de l'alegria. Els aparadors de les pastisseries també llueixen ambient de Pasqua amb les figures de xocolata més originals. Avui a l'informatiu entrevistem la presidenta dels Amics de la Sardana, Rosa Maria Mascorda. Amb ella repassem la història de l'aplec de l'alegria. El jutjat de pau podria desaparèixer de Tiana, així ho contempla un avantprojecte de llei del Consell de Ministres. Joan Pujol critica que això acabaria amb els beneficis que ofereix la proximitat. Ràdio Tiana torna a sortir al carrer per saber l'opinió dels veïns i les veïnes sobre la pacificació del poble. Mentre alguns volen passejar pel centre sense cotxes, d'altres prefereixen els carrers que es mantinguin com fins ara. Religió i festa popular es barregen a l'aplec de l'alegria. El mossèn i els Amics de la Sardana lamenten que la tradició ja no motivi tant els joves. Tot i així, asseguren que és una festa encara molt arrelada entre els tianencs. És una notícia d'Àlex Ramis.
L'origen de l'aplec de l'alegria, que se celebra anualment a Tiana, és bàsicament religiós. Tot i així, la barreja d'aquesta festa catòlica amb la seva part més popular és el que ha disparat any rere any els índexs d'assistència. El mossèn de Tiana, Joan Ballús, ha afirmat que ells cada any omplen l'església, però que és conscient que la celebració ha transcendit de la religió. Ell és conscient que el que crida més l'atenció són les sardanes i l'ambient que envolta la festivitat. Tot i així, lamenta que el jovent estigui cada vegada menys interessada tant en la part religiosa com en la popular.
Els joves no són pas massa presents a les nostres celebracions, però hi ha un grup de matrimonis joves que sí. Aquí a la parròquia tenim un grup de matrimonis joves que sí. Els jovent tampoc són massa addictes a les sardanes, no? Ni pel que hauríem de fer una campanya perquè estimessin aquesta dansa tan bonica de la nostra terra.
La presidenta de l'agrupació Amics de la Sardana, Rosa Maria Mascorda, també valora això com un problema. Malgrat tot, afirma que els joves continuen assistint a l'aplec, tot i no participar de manera tan activa.
Sempre hi ha potser més gent gran, tant a serveis religiosos com a sardanes. Però la festa de l'alegria sí que hi pugen. Ser per tradició, però s'hi puja. O amb els pares, o amb els avis, o amb el nòvio, s'hi puja. Vull dir, serà gent que no anirà a missa o que després no anirà a sardanes. Però el dia de l'aplec de l'alegria, sí que hi van.
Rosa Maria es mostra, per tant, molt optimista amb una tradició que, segons ella, està molt arrelada entre els tianencs. Per tant, espera que l'assistència sigui tan alta com ha estat altres anys. De fet, Mascorda afirma que la festivitat no està tancada als veïns de Tiana i que l'aplec de l'alegria sempre ve gent d'altres municipis.
És una festa en què el poble hi ha participat sempre molt. No solament Tiana, eh? La gent de Montgat, perquè Montgat estava junt amb Tiana, per tant la gent de Montgat puja a Tiana a celebrar l'aplec de l'alegria. I llavors ja no et dic els que són aficionats a les sardanes.
La festa religiosa començarà el proper dilluns a 3:15 amb el Sant Rosari i l'ofrena floral. Després es farà una missa presidida pel mossèn Francesc Romeu, sacerdot del Poble Nou i fill de Tiana, i es beneiran les típiques coques. Per acabar, com cada any, es ballaran sardanes i es podrà gaudir de la música i el paisatge des de l'antiga parròquia de Tiana i Montgat. L'aplec de l'alegria se celebra el dilluns de la setmana vinent, però segurament molts tianencs es coneixen la llarga història que hi ha darrere aquest esdeveniment. El culte de la Verge de l'Alegria va començar cap al segle XII de la mà de les monges de Nostra Senyora de Montalegre. Per aquest motiu, quan es va fundar la cartoixa de Tiana l'any 1415, se li va donar el nom de Santa Maria de Montalegre, amb la Mare de Déu com a patrona. Però aquesta devoció va passar a diferents altabaixos fins al punt que, quan es va obrir la nova església parroquial de Tiana el 1886, l'altar i la imatge de la Mare de Déu de l'Alegria alegries van quedar oblidades a l'antic temple, una situació que es va mantenir fins al 1908. Aquell any, el mossèn de la parròquia de Tiana va lamentar l'abandonament del vell convent i va decidir restaurar-lo. Va ser llavors que es va reprendre el culte a la Verge de l'Alegria i es va celebrar el primer plec. El 1936, l'altar i la imatge de la Verge van ser destruïts. Tot i així, durant la resta del segle XX, ambdós van ser restaurats. Aquest fenomen, però, no va evitar que la celebració es fes cada dilluns de Pasqua. L'aplec de l'Alegria té, per tant, més de 100 anys.
I seguim amb tradicions de Setmana Santa i de Pasqua.
Frozen, esgotat. O sigui, podeu venir a veure moltes mones, però les Frozen ho sento molt, però està esgotat. El Gru, aquest any també molt, la princesa Sofia, el Barça va de capa caïda, pobret meu. I, bueno, Jake.
La Violeta?
La Violeta, però em pensava que més. Però la Violeta, déu-n'hi-do, les que hem hagut de fer, també.
Els pastissers de Tiana ja estan immersos en la setmana més creativa de l'any. Expliquen també que és una de les èpoques més divertides. A Can Pau fan unes 400 mones de Pasqua completes, és a dir, amb pastís i figura de xocolata al damunt. Per fer tot això, ja fa 3 setmanes que treballen dur. Ens ho ha explicat una de les pastisseres, Pilar Solà.
Ens agrada molt fer-ho, ens tanquem a dalt l'obrador de les mones i mira, ens agrada molt, és una feina molt creativa, ens agrada molt als nens que vinguin a triar-les, la careta d'il·lusió, i, bueno, és una època que ens agrada molt, molta feina, però ens agrada molt.
A aquest forn s'hi poden trobar tot tipus de figures, pistes de futbol, castells, cases, vaixells, trens o tancs, entre moltes altres. Per fer-ho, cada any compren motllos diferents i, sobretot, els que estan més de moda. A l'altra pastisseria del poble, a Cala Xalà, estan preparant més de 150 mones. Griselda Xalà ha explicat que, tot i la crisi, la mona continua fent-se.
Ha reduït la mida, o sigui, es redueix la despesa. Es redueix la mida del pastís, es redueix la quantitat de coses que s'hi posen. Però tothom procura, si no d'una manera, fer alguna cosa per no quedar-se sense la mona. Si anys enrere s'ajuntaven pues, moltes mones grans, pues, la gent ara tira mones petites perquè s'ajunten molta colla. Però tothom procura, ni que sigui una figura de xocolata, tenir-la.
A Cala Xalà també ha triomfat la mona de la pel·lícula de Disney, Frozen. Una de les novetats de l'aparador d'aquest any, però són les figures amb estelades independentistes. Els padrins de Tiana podran comprar mones de Pasqua des dels 30 euros per fer la clàssica amb els ous o fins als 90 euros. A tot Catalunya, les expectatives entre els pastissers són bones. Els obradors esperen vendre 670.000 mones arreu del país, 470.000 de les quals a la província de Barcelona. Això seria un 2% més que l'any passat, i és que les vendes durant els primers mesos de l'any han millorat. Les mones de mantega i fruita continuen sent les més venudes. Pel que fa a les figures de xocolata, els avions, els ninots de Disney, les Monster High, el personatge Violeta i els de la pel·lícula Frozen són els més demanats. La mona de Pasqua és un dolç que simbolitza que ja s'ha acabat la Quaresma i, per tant, l'abstinència. La tradició a Catalunya sempre ha estat d'un tortell amb ous de xocolata al damunt. Aquest regal l'ha de fer generalment el padrí o l'avi cap als fillols o els nets. Són les postres del diumenge de Pasqua o el dilluns de Pasqua. Els ous de Pasqua es troben durant aquesta època a tota Europa.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El jutge de pau de Tiana podria desaparèixer, si ho contempla un avantprojecte de llei del Consell de Ministres el passat 4 d'abril. L'actual persona al càrrec, Joan Pujol, opina que això acabarà amb tots els beneficis que oferia la proximitat. Àlex Ramis.
L'avantprojecte de llei aprovat pel Consell de Ministres el passat 4 d'abril preveu eliminar la figura dels jutges de pau dels municipis. Aquests s'encarreguen dels matrimonis, els naixements i tots els aspectes vinculats amb el registre civil, però també amb d'altres tasques com els judicis contra persones per injúries o amenaces o dels actes de conciliació entre dues persones per evitar les denúncies. Amb l'eliminació d'aquesta figura, moltes de les seves competències centralitzarien a la capital de província, en el que s'anomenarà com Tribunal Provincial de Primera Instància. Això implicaria també que les notificacions d'altres tribunals que abans es canalitzaven a través del jutjat de pau ara haurien de ser recollides a Barcelona. Una situació que obligarà els tianencs a traslladar-se fins allà per fer tràmits que abans podien fer anant a l'Ajuntament. Joan Pujol, jutge de pau del municipi des de fa 14 anys, opina que aquesta mesura acabarà amb molts avantatges que oferia la proximitat, així com amb una dedicació mínima de temps pels assumptes més locals.
És que nosaltres els teníem una feina tremenda. Els judicis de faltes de dues persones que es barallen i s'insulten. Tu creus que els jutges que tenen problemes amb altres coses més importants i dedicaran el temps?
De fet, segons afirma el jutge de pau, les administracions municipals ja es veuen col·lapsades de tasques en alguns moments.
És que jo m'he trobat aquí, per exemple, de trucar en el jutjat una parella de Badalona i diu, miri, els truquem perquè ell té màxim 15 dies o un mes de vida. I, en canvi, a Badalona li donen 6 mesos per casar-lo.
Una altra part de les competències, però, es volen privatitzar si al final s'aprovés la llei. El registre civil passarà a estar en mans dels registradors de la propietat o els notaris. Així, tal i com explica Maria José Fàbregas, molts tràmits com els matrimonis o els registres de naixement que fins ara eren gratuïts s'hauran de pagar.
totes les inscripcions, inscripció de naixement, matrimoni de funció, s'hauran de pagar. Tots els certificats que ara són gratuïts, certificat de naixement, matrimoni, s'hauran de pagar. Es calcula que uns 30 o 40 euros per cada inscripció.
Un pagament que, segons Joan Pujol, no és més que una manera d'ocultar les retallades en justícia.
La justícia és de franc, no de franc. Ho paguem amb els impostos. O sigui, ho han pagat i tenim dret perquè ho han pagat. Ara, de fet, el treure-ho no deixa de ser una retallada més, eh?
Pel jutge de pau hi ha altres solucions per reduir despeses que no siguin tan radicals. Per exemple, fusionar els jutjats de pau de municipis propers.
Si verdaderament volen retallar pressupostos i pues, fer de cada dos pobles un jutjat de pau. O sigui, per exemple, jo he fet el jutjat, he sigut jutge de pau de Montgat i de Tiana, m'he pogut combinar perfectament.
La decisió d'eliminar-los tampoc ha estat ben rebuda des del govern català, perquè segons el Departament de Justícia vulnera greument les competències autonòmiques reconegudes a l'Estatut.
I si ahir escoltàvem l'opinió dels comerciants, avui toca la dels veïns, que també han opinat sobre la pacificació del centre després que el ple hagi aprovat inicialment l'ordenança reguladora del trànsit. Entre els que viuen als carrers més cèntrics passa com amb els comerciants. L'opinió està dividida. Alguns, com en Marc Nicolàs, que és pare de família, expliquen que estarien més tranquils si els seus fills poguessin caminar sense cotxes per la zona.
Pel centre està bé que no circulin cotxes, perquè hi ha gent gran, hi ha petit, hi ha de tot. Llavors, doncs millor. Jo, on te vic, surto caminant a buscar el diari i el pa, em va de conya.
Trobo perfecte, però que la gent que tinguem pàrquing es respetin les nostres entrades i sortides.
En canvi, n'hi ha d'altres que també viuen al centre que no s'acaben d'imaginar aquests carrers sense vehicles.
O sigui, hi ha molt poc aparcament i la meitat de gent que viu al carrer de les Flors i al carrer aquests no tenen aparcament. Jo no acabo de veure clar. A veure, a mi no influeix perquè jo personalment no tinc cotxe, però la meva família sí. I ara perquè, bueno, hem fet el pàrquing, estan fent el pàrquing més gros i, bueno, suposo que anirà millor, no?
No sé, per alguns li van bé, per uns altres no li van bé. A mi m'és igual, vull dir, és una cosa que depèn de la majoria, però, bueno, haurem de fer el que diuen, no?
A mi no me parece ni bien ni mal, pero como estábamos ya estábamos bien, para mí, ¿eh? Para un momento que pase por ese centro y me pare un momento por un coche, tampoco pierdo la vida. Ahora, yo aparco en la calle Las Flores y ya veremos dónde aparcaré ahora.
Passejant per aquests carrers també hi hem trobat els que viuen a l'extraradi de Tiana.
Si vinc de casa vinc caminant perquè és molt difícil aparcar, però si vinc de la feina, que treballo a Badalona, llavors m'aturo aquí amb el cotxe. El que passa que normalment em surt més a compte anar-me'n a casa que aparcar aquí, perquè aquí és molt difícil. És pràctic per la gent que estem a prop poder venir a gaudir una mica de l'entorn, de venir caminant.
Fa molts anys que ho tenia que haver fet i d'una manera enèrgica l'han fet ara, que em sembla molt bé.
Ja ho fan a molts llocs, altres ciutats ho estan fent i penso que és una manera potser de racionalitzar una miqueta tot el centre i que els veïns realment, que els que viuen hi puguin passar.
Jo vinc caminant, però jo tinc la feina amb ells. I això em sembla malament.
Fins a finals del mes d'abril es poden presentar al·legacions o reclamacions sobre aquesta ordenança. En cas de no rebre en cap, quedaria aprovat de forma definitiva. El doble revolt de Tiana situat entre el carrer Anselm Clavé i Antoni Clapés és l'excusa de la propera conferència de l'historiador Josep Maria Tòfoli, que aquesta vegada vol explicar al poble el desenvolupament del nucli històric entre el segle XVIII i el segle XIX, com va créixer el poble, com es van obrir els carrers de l'actualitat, etc. Ens traslladarà, però, fins a principis del segle XX, amb l'arribada del doble revolt, un tema que sempre ha estat polèmic entre els veïns, ho ha dit el mateix Tòfoli, veu amb certa melanconia aquesta part del municipi.
El doble revolt ja té 100 i pico d'anys, o sigui, sempre l'han conegut, i si bé ja des d'un any abans, curiós, perquè ja un any abans que existís ja es deia d'eliminar-lo, o sigui, d'eliminar-lo ja abans de que es fes el doble revolt, hem viscut sempre amb ell. És sumament incòmode, això sí, ja hem de reconèixer. Ara no comparteixo quan es diu que és perillós.
Tòfoli creu que si finalment aquest doble revolt s'eliminés, s'hauria d'evitar que la carretera es convertís en una via ràpida pels cotxes. La xerrada Vols conèixer històries de Tiana, perquè tenim el doble revolt, es farà el proper dimarts 22 d'abril a les 6 de la tarda. Serà a la llar de persones grans. Sergi Quevedo, els esports també marxen de vacances, oi?
Així és, Marta, unes vacances que serviran per agafar aire. Els equips tenen uns 10 dies per preparar la recta final de la temporada amb moltes ganes i força. Els objectius són diferents i el temps que els queda per assolir-los és molt poc. Tots s'ho juguen en aquesta recta final. Comencem pel Centre Cultural i Esportiu Tiana, que després de setmanes sense bons resultats, els tianencs han tornat a demostrar el seu potencial guanyant el camp del líder abans de marxar de vacances de Setmana Santa. Un descans que pot ser molt positiu, sobretot per recuperar jugadors, ja que en el darrer partit només hi havia un canvi i un porter. A més, pel que fa a l'estat anímic, la victòria serà molt important abans del descans per Setmana Santa, com reconeixia el mateix entrenador, José Gómez.
Sí, más que nada para que nos vayamos con la cabeza bien, que no te vayas enfadado, que a veces pues, de una derrota pues estás enfadado, y si vas a entrenar pues te pasa rápido, pero si no, si estás en casa y no entrenas, a veces que le das más vueltas a las cosas. Y bueno, por suerte hemos ganado, nos vamos tranquilos, una semana de vacaciones y a recuperar fuerzas y a recuperar lesionados.
Però a més, per apurar les opcions d'ascens, els tianencs tenen ara uns dies importants amb enfrontaments directes que esperen que acabin sent al seu favor, com són els d'Argentona i Sant Pol, rivals que estan a la part de sobre de la classificació. Després dels mals resultats dels darrers partits, el bàsquet Tiana agafa amb moltes ganes la Setmana Santa. Servirà sobretot per recuperar jugadors i per intentar tornar a demostrar el seu bon nivell. Els tianencs saben que el millor que poden fer és posar-hi el que resta de temporada i que no s'acaba en 3 jornades. Ells ara mateix, el màxim que aspiren és eludir el descens directe de Primera Catalana. Per fer-ho, cal que guanyin els 3 partits i esperar veure què fan tant el Cabrera com el Ripoll. Escoltem Ramon Pla.
Sí, 3 finals contra 3 equips. Tant a la Garrotxa com al Lliçà s'estan jugant, doncs jugar-se aquesta plaça número 10 que fa que la salvació directa per mantenir la categoria l'any que ve. Nosaltres doncs, el que estem jugant-nos és el nou ajet. Són dos equips que ens estan jugant, diguéssim, dos rivals i nosaltres que ens estem jugant moltes coses, que hi haurà nervis i que són equips que jo crec que podem donar la talla i tot i que siguin partits igualats, que ens sortia a favor nostre. I bueno, amb aquest descans aquests 10 dies, recuperar, doncs, ja et dic, aquests 3 lesionats doncs, per poder tindre més rotació, descansar, tindre més opcions quan el partit es vagi complicant.
El problema principal és que no depenen únicament d'ells per mantenir-se. Caldrà guanyar la Garrotxa a casa, alliçar la seva pista i, finalment, a casa contra un badalonès que ja ho té tot fet. Després hi ha el cas del futsal Tiana. Els de Jorge Asensio són els que menys vacances tenen. Tot i que per calendari tindrien els mateixos dies, la proximitat de la Copa d'Europa i la Copa Catalunya els fa ajustar les jornades. Per ser exactes, després de Setmana Santa, el mateix dimarts, ja tenen un partit i el següent ja serà la competició europea. En poques setmanes es juguen tot el futur de la temporada, com reconocía al mateix entrenador.
Bueno, ahora tenemos esta semana que es un poquito engañosa, porque nosotros esta semana no tenemos liga porque es Semana Santa, pero el martes jugamos en casa contra el Arraona, ya que la semana siguiente jugamos la UEFA y tenemos esa jornada pendiente, la tenemos que adelantar al martes que viene. Tenemos partido en casa de liga contra Arraona, otro rival fuertísimo, cuarto en la clasificación, y bueno, un poquito unas semanas locas en las que no se entrena mucho, aunque esta semana entrenamos.
Compromisos importants que culminaran amb el partit contra l'Alella de la darrera jornada, en què pot decidir si s'entra o no a la Final Four. Aquesta setmana el vòlei Tiana ha acabat la lliga regular i ara a pensar en les fases d'ascens a nacional. Per fer-ho cal que agafin aire i aquest serà un bon moment. A més, tancaran la Setmana Santa sabent quins seran els seus rivals. De moment, se sap que es disputarà a Saragossa el cap de setmana del 9, 10 i 11 de maig. Els participants en aquestes fases d'ascens seran el Jafería, el Teruel, de l'Aragó, Bunyola i Sóller, de les Balears, Quartar i Benejúzar, del País Valencià, i, finalment, els Monjos i el Vòlei Tiana, com a representants de la Federació Catalana. El sorteig serà el proper dilluns 21 d'abril a la seu de la Federació Espanyola de Vòlei i sabran els seus aparellaments.
I ara sí, us deixem amb l'entrevista sobre l'Aplec de l'Alegria. Us deixem amb les preguntes d'Àlex Ramis.
Aquest dilluns de Pasqua celebrarà com cada any l'Aplec de l'Alegria, una festivitat que barreja la tradició catalana de les sardanes amb la tradició religiosa del municipi, i una celebració que a més té una història molt llarga. Avui, per explicar-nos-la una mica, tenim aquí amb nosaltres la presidenta de l'agrupació Amics de la Sardana, Rosa Maria Mascorda. Benvinguda, Rosa Maria.
Moltes gràcies.
Doncs, bueno, una mica la història seria que l'any 1415 es va fundar l'antiga ermita, que ja comptava amb aquesta representació de la Verge, però amb la fundació de la nova església parroquial de Sant Cebrià, tant l'altar com la imatge de la Mare de Déu de l'Alegria es van quedar oblidades a l'antic temple. Però llavors, el 1908, sí que va passar una cosa que va fer que reactivés això i que es fes el primer plec de l'Alegria, que va ser això.
Exactament, i aquest any celebrem el 105 aniversari. Vull dir que són anys, anys fent sardanes. O sigui, la plec de l'Alegria ha anat sempre molt junt amb el que és la parròquia. I s'ha fet, doncs, s'ha fet a plec de sardanes, però abans hi ha tota una sèrie d'actes religiosos pues, en commemoració de la Mare de Déu de l'Alegria.
I, bueno, ja més de 100 anys, com has dit, sí. Què creus que ha fet que sigui tan popular i que es mantingui durant tants anys?
A veure, hi ha molta devoció a la Mare de Déu de l'Alegria i llavors la gent, en principi la de Montgat i Tiana, perquè abans era tot junt, pujaven a celebrar la plec, feien dinars allà dalt, feien carn a la brasa, menjaven la mona, i això agradava molt. Vull dir, anar allà dalt a l'Alegria, una muntanya en què s'hi trobava la gent del poble, si sentien, doncs estupendo. Si hi havia sardanes, que llavors era el que es ballava més, doncs encara més. I això s'ha anat mantinguent. Ara no es fan les grans carnades i totes aquestes coses per tot l'ambient aquest que hi ha de por que hi hagin incendis i tal. Però encara potser hi ha algú que s'hi queda a dinar, que s'hi va menjar la mona. I, bueno, a veure, nosaltres, l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, fem unes coques... Portem unes coques, les beneeixen, o sigui que és una cosa que és molt maca, i la gent ve allà dalt a ballar sardanes, s'endú la coca, i pues, bueno, és una cosa que agrada moltíssim, està sempre ple, és maquíssim.
Sí. Llavors, es podria dir que avui en dia ha transcendit d'aquesta religiositat amb la que va començar i és una festa per anar a passar-s'ho bé, no?
Exactament, exactament. Això no vol dir que la gent puja a l'ermita per celebrar si fan el rosari, si fan la missa, es fan ofrenes a la Mare de Déu de l'Alegria. Ja et dic, hi ha una devoció a la Mare de Déu de l'Alegria. Hi ha molta gent que s'hi va casar. Vull dir que la gent puja a casar-se a l'ermita de l'Alegria. I inclús fa uns anys en què, per exemple, quan hi ha les festivitats de la Mare de Déu, es fa una celebració a l'ermita. Per tant, la gent, tot i que pugi a la plec, puja també, ja t'he dit que anem molt junts amb el que és la parròquia, eh? I llavors se celebra la festivitat de la Mare de Déu de l'Alegria junt amb la ballada de sardanes. Les dues coses a la vegada, sí.
Però festivitats religioses, sardanes, no són coses que els joves, que els joves estiguin atrets. Tu creus que hi ha com manca de participació de joves? O
a veure, potser sí. Sempre hi ha potser més gent gran, tant a serveis religiosos com amb sardanes. Però la Festa de l'Alegria sí que hi pugen. Potser per tradició, però s'hi puja. O amb els pares, o amb els avis, o amb el nòvio, s'hi puja. Vull dir, serà gent que no anirà a missa o que després no aniran a sardanes. Però el dia de la plec de l'Alegria sí que hi van. I llavors sí pots trobar molta gent jove que dius, ui, aquests fa temps que no els he vist. O altres que diuen, ui, aquests fa un any que no els he vist. I ens trobem el dia de la plec de l'Alegria.
O sigui que també és una reunió, una trobada entre tots els tianencs, no?
Sí.
I a l'edició d'aquest any, en concret des de l'agrupació d'Amics de la Sardana, què heu organitzat?
Hem organitzat una ballada amb la Copla i l'Uro. A veure, que hi ha 6 sardanes. A veure, una que és de la Isabel Medina, que és una autora, una senyora que és una noia jove, que ho fa molt bé. Enric Ortí, Marcel Artiaga, René Picamal, Ricard Viladesau i Salvador Simón, que és l'última que tocarem, que és la Verge de l'Alegria, que és una persona que estava molt vinculada a Quitiana. O sigui, 6 sardanes, totes de molts bons autors, I ja t'he dit també a les 12 benedicció de coques i després tota la ballada de sardanes. Sí.
Sí. I aquesta última, que em deies, la Verge de l'Alegria, té com un significat especial, no?
Naturalment, està dedicada, doncs, especialment a Tiana i a l'Ermita de l'Alegria, la Verge de l'Alegria, sí.
Uh-huh. I en quant a expectatives d'assistència aquest any, que creieu que anirà
ple,
molta gent?
Ple, ple.
Ple?
Ple, farem ple. Hombre, i tant. I tant, i a més nosaltres ho estem dient a tothom, estem fent molta propaganda, vosaltres que esteu fent aquí aquest programa tan maco, suposo que anireu posant sardanes perquè la gent s'animi, eh?
I tant.
Bé, vull dir, és una festa en què el poble hi ha participat sempre molt, i ja t'ho dic, no solament Tiana, eh? La gent de Montgat, perquè Montgat estava junt amb Tiana, per tant, la gent de Montgat puja Tiana a celebrar l'aplec de l'Alegria. I llavors ja no et dic els que són aficionats a les sardanes.
Que aquells llavors, no fallen.
Aquests no fallen. Aquests no fallen. I a més, el seu un puesto tan maco, perquè l'Ermita de l'Alegria és un lloc que és, bueno, és privilegiat. Uh-huh. Perquè, esclar, des d'allà dalt a la muntanya veus tot el poble, veus tot fins a mar. Vull dir, és un espectacle maco. És un lloc bonic de veure. Sí, s'està bé.
I tant. I per aquells que encara que no estiguin del tot convençuts, potser gent jove que és la que més costa, com hem dit, què els hi diries tu perquè s'animin i vagin?
Hombre, jo els hi diria que això s'ho han de proposar, pujar, que s'ho passaran la mar de bé, que pugin amb un bocat, encara que sigui, amb una birra grosseta, en allà trobaran coques... I podran ballar a base de bé.
O sigui que s'ho passaran bé.
S'ho
que
passaran bé, s'ho passaran bé.
Disfrutaran d'un paisatge.
Exacte, fantàstic. Uh-huh. A més, l'entorn ja dic que és molt maco. Molt maco. I llavors ja sempre hi ha lloc per fer una mica de càmping, eh? Per fer una mica de... Sí, s'està la mar de bé.
Doncs des d'aquí deixem aquest missatge, no? Sí, de que la gent s'apunti a aquesta festivitat amb molta història del poble.
Sí, sí.
I, bueno, moltes gràcies per venir aquí a parlar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies, també.
Tiana viu Setmana Santa, arriba l'aplec de l'Alegria, els aparadors de les pastisseries també llueixen ambient de Pasqua amb les figures de xocolata més originals. El jutjat de pau podria desaparèixer de Tiana, així ho contempla un avantprojecte de llei del Consell de Ministres. Joan Pujol critica que això acabaria amb els beneficis que ofereix la proximitat. Ràdio Tiana torna a sortir al carrer per saber l'opinió dels veïns i les veïnes sobre la pacificació del poble. Mentre alguns volen passejar pel centre sense cotxes, d'altres prefereixen els carrers que es mantinguin com fins ara.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.